Hola, molt bona tarda, esportistes. Què tal, com estem? Benvinguts una tarda més a la banqueta de Ràdio Fabra, des d'aquí la fàbrica de creació de Fabra i Cots. Una tarda més ens tornem a retrobar aquí per parlar de tot l'esport de Sant Andreu. Repassarem tot el que ha donat de si aquest passat cap de setmana i, com sempre, ho farem amb els nostres col·laboradors. Avui som una mica en minoria. David Albizu, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Gerard.
Bueno, avui tindrem a l'Alba per telèfon i a l'Aleix, que l'hem d'excusar,
No, l'Aleix no sabem el que està fent.
L'hem d'excusar. Com sempre, tenim les xarxes perquè ens contactin amb nosaltres.
Sí, ens podeu trobar tant a Twitter com enviant-nos un mail. A Twitter el nostre perfil és @labanquetaRF i si ens voleu enviar un e-mail, el nostre e-mail és labanquetaRF@gmail.com.
Molt bé, doncs aquí us farà també un servidor ja, tal vez, que porti una mica la batuta del programa. Si voleu i ho hem de fer, hem d'entrar directament en matèria, com sempre parlant de la Unió Esportiva Sant Andreu i a més avui amb un convidat que en aquest cas el tenim per telèfon. És un plaer donar la benvinguda al jugador de la Unió Esportiva Sant Andreu, a Sergi Moreno. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, bueno, intentant assimilar la lesió i esperant la ECO per descartar que sigui molt greu i bueno, amb ganes de tornar a ajudar l'equip.
Sí, això és el primer que et volíem preguntar, de fet, que com estaves, tant la lesió com anímicament. Vam estar al Narcís Sala aquest diumenge, vam veure doncs, que vas fer la intentona de tornar a jugar, però no et vas veure capaç.
No, bueno, perquè al final l'any passat també vaig tindre una lesió molt similar a l'altre isquio i aquesta setmana, pues, per desgràcia, a la jugada que Ton em dona llarga i xuto amb l'esquerra, després noto que vaig molt limitat a l'hora de córrer i que em costava molt fer moviments i, bueno, vaig sortir. Clar, com que va ser tan de sobte, el Hadji no havia calentat ni res i vaig sortir, pues, per intentar que donar-li temps per poder calentar i que no es lesionés. I, bueno, ara suposo que alguna microrotura o alguna cosa així tindré, però bé, anímicament estic, com he dit abans, amb ganes de tornar a ajudar l'equip, amb ganes de saber quin és l'abast de la lesió i per ficar-nos mans a l'obra i començar la recuperació.
Sí, segur, estem convençuts que no serà res. Sergi, si vols, doncs comencem una mica així l'entrevista. Primer volíem preguntar-te per la teva arribada al Sant Andreu. De fet, m'agradaria que m'expliquessis una mica com va anar això, com va contactar amb tu el Sant Andreu.
Bueno, ja Sant Andreu vaig tindre el primer contacte a l'estiu, però jo la veritat és que tenia ganes de provar una aventura fora. Uh-huh. La meva mentalitat era buscar algú fora a l'estranger, però al final va vindre l'Eivissa, que era un projecte bastant bonic, volíem posar segona B i bueno, al final em van convèncer i vaig anar cap allà. Però bueno, les coses allà no van ser massa fortuïtes i no van, per sort o per desgràcia, no va funcionar la cosa i doncs el Ton, el Cubé, em truca, bueno, m'envia un WhatsApp que com estava a l'Eivissa, que com estava vivint allà, que si estava jugant molt o no, que el míster havia vist que no estava molt jugant massa i que quina era la meva idea per aquest mercat d'hivern. Uh-huh. I bueno, com que jo el Malton ja havia coincidit a la catalana i molts anys jugant i això, pues, ja tenia molt bona relació i al final, pues, parlant un dia tras l'altre, pues, va trucar Miquel. Uh-huh. I per sort, pues, vam tancar el fitxatge.
Sí, vol dir que un dels culpables del teu fitxatge ha sigut a Ton Alcover?
Sí, totalment.
És el nou director esportiu i no ho sabíem.
Ell va ser el que va pensar en mi en aquell moment i bueno, com que ell em coneix també, que ens hem enfrontat molts anys i això, pues, no s'ho va pensar i em va escriure. Després va parlar amb Miquel i suposo que amb el director esportiu, amb Mario.
Uh-huh.
Descriu-te una mica, pels que no et coneguin tant. Què pots aportar a l'equip?
Bueno, ara suposo que la gent estarà una mica amb dubtes de, després dels partits que he fet, però també vull dir que ho he parlat amb Dani, que és el preparador físic, amb Eric, que és el fisio, que costava bastant el tema del ritme i tornar a estar al meu nivell. Suposo que la gent tindrà dubtes, però més que res és per això, no? El tema del ritme et portava pues, gairebé dos mesos sense poder jugar 90 minuts, no jugava més de 20, i canviar una lliga on es juga tota la pilotada, on els camps són molt més petits que aquí a Catalunya, i arribar amb un equip on el ritme de pilota i en la categoria que és i la lliga, que el ritme de pilota és molt alt, pues, m'està costant una mica això, però bueno, ara llàstima de lesió, m'estava trobant molt millor, però bueno, per jo em considero un davanter doncs, que li agrada jugar a pilota, m'agrada lluitar sobretot, sóc el primer que defenso, el primer que ataco, m'agrada associar-me, m'agrada tirar les marques, m'agrada caure a banda, ajudar l'equip amb tot el que pugui i més que res, pues, això. Intentar llegir el partit d'una manera que l'equip el pugui ajudar.
Mm-hmm. Bueno, que en principi, per norma general, no ets dels que crees més dubtes perquè et puguis quedar tranquil. A més, crec que tothom entén, i nosaltres els primers, mm-hmm. que quan arriba un jugador nou doncs, s'ha d'adaptar i l'adaptació doncs, té un temps. I igual que en el teu cas, en el cas de l'Adri i en el cas de tots els jugadors que han vingut ara. Per tant, per això no t'has de preocupar, l'afició està a mort amb vosaltres. Com bé saps, i si no ho saps suposo que t'ho hauran dit només a aterrar aquí en Narcís Sala, l'objectiu és clar, que és l'ascens de categoria segona B i en aquest moment l'equip està al playoff. Tu, sincerament, veus factible que primer que el Sant Andreu es fiqui pel playoff i després intentar l'ascens a segona B?
Sí, bueno, jo crec que equip n'hi ha. El que passa que és veritat que portem dues o tres setmanes que l'equip es creen uns dubtes una mica estranys perquè encaixem gol sempre molt ràpid o sempre hem d'anar contra remolc o hem de remuntar i a l'equip s'hi creuen unes dubtes una mica estranyes que no intentem entendre-les o rectificar-les durant el partit, però costa molt pels nervis, el moment de la temporada que t'estàs jugant a que estàs jugant a Sant Andreu i la gent vol resultats, però bueno, també fem moltes coses bé i al final estem allà on estem perquè ens ho mereixem, no?
La teva experiència amb l'ascens amb el Prat, creus que et pot ajudar a de cara a intentar-ho fer també amb el Sant Andreu?
Bueno, ja no és experiència o no, al final tindre un playoff o no és relatiu, perquè hi ha molts jugadors a la plantilla que han fet playoff, han jugat a segona B. Al final és el que jo penso sempre, si és treballar, intentar donar cada jugador al 100% o al 200%, i és l'única manera que podem fer playoff i podem assolir l'objectiu de l'ascens. Perquè jo al Prat recordo de jugadors que no havien fet cap playoff entre ells i jo.
Mm-hmm. Un dels factors claus, o que hauria de ser claus, bueno, jo sé, suposo que el Sant Andreu ja fa temps que el coneixes, també entenc que coneixes a la seva afició, si no t'ha quedat clar encara, doncs suposo que t'anirà quedant clar en els propers partits, que l'afició és molt important aquí a Sant Andreu i per tant crec que coincidim en que l'afició pot ser un factor clau també per intentar aconseguir aquests objectius. Creus que es pot donar aquesta empenta que a vegades us falta en alguns partits?
Sí, i tant. Sempre és benvinguda, no? Una ajuda més externa de part de l'afició que en qualsevol moment que l'equip no estigui bé, que sentis que t'estan animant, que t'estan apujant, això te reforça moralment i al final acabes traient
I de cara al que del que queda de Lliga, per no perdre pistonada amb els puestos de play-off, per dir alguna cosa, quins creus que són els aspectes en els que s'han de fer més èmfasi? O sigui, digue'm, per exemple, 2-3 punts que diguis això és vital per arribar a puestos de play-off a final de temporada.
Bueno, el primer és intentar encaixar menys gols i, si pot ser, encara millor portarien a zero. Al final això és una... és un avantatge perquè nosaltres sabem que sempre fem gol. Un altre aspecte, doncs, és aquest, no? Intentar sempre avançar-te al marcador i que no hagis d'anar a remolc. I l'altre aspecte és, al final, seguir amb la mateixa empenta i amb les mateixes ganes que fins ara o més per seguir estar allà dalt i ojalà quedar com a líder.
Aquest de passat diumenge es va guanyar per 3-2 davant del Figueres amb un final d'infart. Bueno, suposo que des de la banqueta amb el gol de Ton vau embogir tots.
Sí, i tant. La veritat que, bueno, com els jugadors saben, l'afició saben, Ton és un noi especial per l'equip, tant per l'equip com per l'afició, i que ell fes aquell gol en aquell moment, doncs, va ser alegria per partida doble.
Bueno, l'única pega és això, que vam veure, doncs, això de la teva lesió, que esperem que no sigui rei i et recuperis aviat. Abans d'acabar, nosaltres sempre fem una pregunta una mica punyetera a tots els entrevistats i m'agradaria fer-te a tu també. Primer, tu de quin equip ets, Sergi? De tota la vida, de quin equip, tu ets fan de quin equip?
Del Barça.
Tu ets del Barça.
Sí.
Si en el suposat cas que en una eliminatòria, jo què sé, de Copa del Rei, s'enfrontessin el Sant Andreu i el Barça, i tu no juguessis a cap dels dos equips, amb quin iries?
Bueno, és complicada, eh?
És complicada, no, però, eh? Sí, sí.
Jo sempre apostaria, no perquè sigui Sant Andreu, però sempre apostaria per l'equip petit.
Molt bé.
Al final, les Copes del Rei donen molta vida als equips del futbol modest i jo sempre aniré amb l'equip petit.
Bona resposta, Sergi. Doncs res, nosaltres t'agraïm que hagis volgut entrar per telèfon. Repetim que esperem que la lesió no sigui rei, et podem veure trepitjar el Narcís Sala molt, molt aviat. I ja saps, qualsevol dia que vulguis, doncs pots tornar o a trepar telèfon o a venir al programa.
Vale, perfecte, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, Sergi.
Igualment.
Adéu.
Farem una breu pausa després de l'entrevista a Sergi Moreno i ja tornem. Doncs ja tornem a seguir, després de l'entrevista de Sergi Moreno, seguint l'autoritat de la Unió Esportiva Sant Andreu. En aquest cas tenim a l'altre costat del telèfon a la nostra col·laboradora de sempre, l'Alba Cabrera. Què tal, com estàs?
Hola, Gerard, hola, David, què
hola.
Tal? Doncs bé, avui no puc ser físic a veure amb vosaltres, però sabeu que se't transporta el cor i que sempre estic pel que necessiteu.
No ens facis la pilota.
Estem molt tranquils.
M'havia quedat molt bonic, tio, no t'ho dic així.
Estem molt tranquils sense tu.
Ah, molt bé, moltes gràcies, eh? Ja
podem escollir micro.
Sí, sí, sí. Bueno, Realba, entrem en matèria. Ara repassàvem una mica el que ha passat aquest cap de setmana amb el Sergi Moreno. Bueno, si vols repassem una mica l'actualitat del Sant Andreu, que ens portes?
Doncs sí, bueno, el que he portat amb el Sergi Moreno suposo que és aquesta victòria in extremis al Narcisala davant els Figueres. A l'heroi del matí doncs, va ser tot l'Alcover. I doncs, aquesta victòria era molt necessària perquè, bueno, perquè estàvem allà en aquesta debatena entre la cinquena i la quarta plaça i finalment hem pogut arribar a la quarta plaça i assolir l'objectiu de play-offs. Però sí que una mica justament, perquè estem empatats a punts amb l'Europa, que és el tercer, i amb el poble cinquè. També és que aquesta parada de la classificació doncs, està ben atapaïda, perquè també Terrassa, tot i que vam aconseguir l'empat quan han vingut aquí a visitar-nos, doncs encara continua segona a 4 punts i a 6 punts com a líder l'Hospitalet. També, doncs, clar, és que aquesta victòria venia després de, o sigui, fa dues setmanes, el Sant Andreu va tenir potser una derrota inesperada com va ser el camp del Vilassar, que sí que sabíem que era un camp difícil, que podien passar coses, que algun de nosaltres crec que vam firmar l'empat. Però és cert que potser una derrota tal com va venir, doncs ningú se l'esperava. I clar, aquella derrota de fa dues setmanes, doncs trencava la bona ratxa que portava el Sant Andreu de 7 jornades consecutives sumant punts. Doncs ara veurem si després d'aquesta nova victòria en la Cisala contra el Figueres, doncs pot tornar a revertir aquesta situació i a tornar a acumular unes quantes jornades sumant punts. També, doncs, perquè és la clau per mantenir aquest objectiu de poder estar en la zona de play-offs. I, bueno, vosaltres crec que diumenge sí que veu estar al partit, si no m'equivoco.
Sí, sí, jo en aquest cas sí.
Jo no, però és igual.
I què creieu que va marcar més la diferència? Perquè al final, bueno, la diferència sí que és que no tant pel gol que va arribar al final, sinó que sí que el Sant Andreu segurament va mostrar un plus, no?, doncs per poder acabar emportant-se el partit.
Bueno, jo el que vaig poder veure va ser un partit molt igualat. Els dos equips atacaven moltíssim. De fet, el Figueres a mi em va sorprendre perquè jugaven molt bé i arribaven molt bé a l'àrea de Cravioto. Però sí que és veritat que bueno, es van veure oportunitats per les dues bandes. És cert que després de l'empat a dos del Figueres tothom veia allà a costa avall la victòria. Però clar, van veure aquell supergol de Tornal Cové gairebé des del mig del camp, que tots ens vam quedar, bueno, doncs, saps el típic xut que dius, ostres, abans de que surti aquest xut...
La folla seca.
Clar, exacte, i a la falla, doncs no, aquest bueno, va ser un golaç espectacular. I en aquest sentit...
Visualment també potser el porter es va sentir enganyat, no? Perquè potser...
És que va caure molt ràpid la pilota.
Sí, i tenia sol de cara també, això és veritat, ho hem de dir. Mm-hmm.
No, però també és veritat que són d'aquest tipus de gols que hi ha vegades que no tots són els sistemes i els entrenadors. O sigui, a vegades quan el partit és molt igualat, una punta de qualitat et pot donar el partit i realment és el que va passar. Perquè a nivell futbolístic, com tu bé dius, pues, si va ser un partit igualat en moltíssimes ocasions i de més, al final la punta de qualitat et dona els 3 punts que potser te'n recordes d'aquests 3 punts a final de temporada.
Clar, de fet, el punt diferencial d'aquest partit amb els altres, us en recordeu que sempre ens hem queixat, bueno, nosaltres i l'afició del Sant Andreu, de que als últims instants dels partits l'equip sembla que va a remolc per no haver fet la feina. Doncs en aquest cas no era així, perquè el Sant Andreu havia fet la feina, havia jugat molt bé, malgrat encaixar aquells 2 gols, un per cert també molt bon gol del Figueres, i els últims 10-15 minuts el Sant Andreu no parava d'atacar. O sigui, vull dir que aquest passotisme que ens queixàvem de partits anteriors, en aquest cas, es va resoldre, i a més de la millor manera, amb un gol en el minut 90 i amb els 3 punts a la Cisala.
Clar, o sigui, suposo que el Sant Andreu també, doncs, lluny d'aquestes crítiques en part constructives, doncs volia això, acabar de tancar els partits, que és el que en la primera volta doncs, se li ha demanat, no? I clar, sí que és cert que en tornada, en començament d'aquesta segona volta, ha tingut rivals molt difícils com per poder fer-ho, i potser amb el Figueres pues, tampoc estaven potser del tot preparats per fer-ho, però mira, hi ha hagut aquest toc en el fons una mica de sort que els ha donat anímicament aquests 3 punts, que van molt bé per la classificació i això, i anímicament, doncs per encara les properes jornades, doncs amb més expectatives d'això, que es juguen bé, es pot acabar de tancar els partits i aspirar sempre doncs, a emportar-se els 3 punts. Les properes jornades doncs, també som en rival, repassarem les properes jornades d'aquest mes de febrer, són en rivals que la primera volta el Sant Andreu, tant jugant a casa com a fora, es va guanyar. Són rivals de mitja taula, excepte el Sants, que està ocupant la darrera plaça del descens, si no m'equivoco, parlant. I clar, doncs, bueno, crec que clar, no volem recordar el que va passar la temporada passada, que si no me'n recordo malament, a Sant Boi, que es va perdre aquell partit, que no semblava decisiu, però que al final ho va ser, no? Doncs llavors, clar, crec que ara aquests 3 partits també són encara d'aquesta manera, contra el Cerdanyola, contra el Sants i contra el Sant Feliuenc.
Mm-hmm. Sí, bueno, de fet, el partit del Cerdanyola, jo crec que també és un partit trampa, perquè és el que ens pensàvem, igual que el Figueres. El Figueres més o menys està a la mateixa posició que el Cerdanyola.
I el del Sants, aquest més trampa encara. Eh?
Però el del Sants venim de que vam quedar com 2-4 a Sants, i home, fent la feina al Narcís Sala, com normalment es fa.
Però tu te'n fies?
Jo crec que serà més complicat el Cerdanyola.
Home, és fora de casa, també.
Sí. Hòstia.
Que estàs al circuit de Catalunya o què?
Sí, sembla que estigui conduint una moto.
És que estic buscant un espai on no hi és, és una mica difícil, quan vas al carrer. És que clar, jo estic disponible 100%, però jo no puc assegurar que el meu entorn m'estigui, saps?
Ja, bueno. Aquí els amics i amigues oients veuen la disponibilitat d'Alba Cabrera, eh? No sap buscar-se un lloc tancat per agafar una trucada, senyores i senyores. Molt bé.
Vamos firmando el finiquito.
Sí. Bueno, sí.
Feu de camí, jo soc una persona transitoria, jo vinc la vida.
Sí, ja. Bueno, acabem de repassar aquests partits de... Bueno, aquest, parlant dels Sants, que potser dieu que pot ser més trampa que no el del Cerdanyola.
Jo sí. Però per...
Sí, bueno, jo crec que sí, perquè també el Sant Andreu sembla que quan ve un equip gran o quan ve un equip que li podem tenir por, el Sant Andreu reacciona. Però quan ve un equip que potser ens té aquest peca d'això, no? Que de vegades es refia massa de trobar el resultat abans que es juguin els 90 minuts, i crec que hem d'aprendre d'això.
Mm-hmm.
Bueno, jo també, ja et dic, penso que sobretot els equips que estan entre els 5 últims són partits que tothom suposa que has de guanyar sense sortir del vestuari, i bueno, són partits que se't posen tots per darrere la pilota, tot el partit, i se't fan llargs com no entri la pilota, entra l'ansietat, i aquest partit l'he vist moltes vegades.
Mm-hmm.
Llavors, a mi em fan por aquests equips perquè cada minut que passa és un minut millor, o sigui, per ells és millor, llavors qualsevol tonteria, una pilota parada, et fan un gol i ja estàs patint tot el partit perquè no, és molt difícil entrar allà. No sé, a mi em fan més por aquests equips de la zona de baix de tot que porten pocs punts, que no un equip de la zona mitja, que sí, que et pot donar un susto, evidentment, però ja parteixes de la base que és un partit més difícil.
Bueno, sí, ho comprovarem les properes 2 setmanes. Si voleu, fem la tradicional porra que fem, en aquest cas la farem sense l'Aleix, però bueno, farem els 3. Alba, si vols, comença tu.
Però fem de 2 partits, no?
Ja sí, sí, de dos.
Dels dos primers partits,
sí. Sí.
Vale, o sigui, el Sant Feliuenc l'obviem de moment.
De moment l'obviem,
sí. L'obviem.
Per llavors ja tinguem programa una altra vegada, no?
Sí, mm-hmm. Sí, no, tindrem.
Vale. Doncs jo crec que pel Cerdanyola Sant Andreu jo dono un 0-1.
Uh-huh.
I pel Sants jo dono un 2-0.
David?
Jo penso a Cerdanyola 1-2. I a casa contra el Sants, tot i el que he dit, 3-0.
Hòstia, que contradictori, tio.
Ja, però bueno, és que si no passa això, és tot el contrari. Prefereixo que passi això.
Bueno, doncs jo...
Els extrems, David, tu, els extrems sempre.
Sí. Bueno, és que
sí.
He vist tant de futbol ja que...
És de l'Atlètic, què vols?
Sí.
doncs jo diria que amb el Cerdanyola guanyarem 0-2, no l'heu dit, no? 0-2? I a casa, malgrat això, jugar amb el Sants, jo crec que guanyarem, però per la mínima, 1-0.
O sigui, tu hi tens més por al Sants que al Cerdanyola, ja ho deixaves clar.
No, amb el que he explicat abans no, però sí que és veritat que no encaixar gols i han portat a la victòria, jo crec que ja és suficient mèrit com per no demanar-li doncs, no, molt més.
Firmem.
Vale, doncs, Alba, gràcies per haver entrat per telèfon. Esperem que el proper dia doncs, puguis estar en el programa. I res, doncs nosaltres ja ens prenem aquí les cervesetes que tenim aquí davant a la teva salut.
Avui tenim begudes, eh?
No,
tenim begudes, no és broma.
Això és veritat.
No, jo també volia comentar per acomiadar-me, doncs això, que ara des del mes de gener s'ha obert la matrícula pel femení, per totes les seccions del femení de la UES.
Sí.
Es poden apuntar noies des de l'any 2002 fins al 2010 i ho podem fer a través d'enviar un mail a la següent direcció, que és futbolfemení@uessantandreu.cat.
Mm.
Perquè ara estem en aquesta setmana, porten setmanes durant molta campanya al futbol femení, com ha de ser, òbviament, que si ens perdem doncs el futbol femení, ens perdem aquesta altra meitat del futbol, i per tant doncs hem d'animar tant, no només com a espectadors, sinó també que la gent s'animi a crear base doncs del futbol femení.
Sí, sí, totalment. De fet, l'Edu Lomas, que és el coordinador del femení del Sant Andreu, ja porta setmanes treballant, ja n'hi ha mínim dos equips en marxa ja entrenant i disputant competicions amb el Sant Andreu, i bueno, és el que tu has dit, de fet qui no mira el futbol femení es perd la meitat de l'espectacle, o sigui que haurem d'estar molt atents, al igual que estem també atents de tots els altres equips femenins del districte, i res, nosaltres seguirem també molt, molt de prop de la Unió Esportiva Sant Andreu. Alba, gràcies per haver entrat i ens veiem d'aquí un parell de setmanetes.
A vosaltres, ens veiem d'aquí aviat. Vinga,
vagi bé.
Que vagi bé.
Adéu.
Adéu, adéu. Bé, doncs ara hem acabat ja la sessió de les trucades, eh?
Sí, avui... ja està bé, semblem una centralita avui. O sigui.
Déu-n'hi-do. Vale, doncs si voleu, deixarem de banda la Unió Esportiva Sant Andreu. Sabeu que normalment us portem els resultats dels equips del districte, en aquest cas, i creiem que és de justícia, parlar exactament d'un tema. En aquest tema... té a veure amb l'equip de futbol de Baró de Viver. Pels qui no us heu enterat, ahir la banqueta va fer públic una notícia que tenia a veure amb el partit que havia de disputar el Baró de Viver amb el Vistalegre B aquest passat dissabte, i bueno, posar-vos en context una mica, el partit no es va poder jugar ja que l'àrbitre va suspendre'l, primer perquè bueno, al costat de la frontal d'una de les àrees, al costat dret, hi ha un forat que ja fa temps que hi és, però que a més ara, doncs, amb el tema de les pluges i de més, doncs, s'ha fet més gran. La cosa no acaba aquí. A més, hi ha 10 focus de l'estadi. En aquest cas, sabeu que el Baró de Viver, de moment, encara juga a l'estadi de la Trinitat. Hi ha 10 focus que no funcionen. Què vol dir això? Doncs que quan hi ha partits de la tarda o entrenaments, doncs no hi ha la llum doncs, idònia per jugar a futbol. Això ha comportat que, primer, hi hagi aquesta suspensió d'un partit que no és de bon gust, però que, a més, és una situació que es podria repetir en els propers partits si no hi ha solució. Nosaltres, com a mitjà de comunicació, ahir mateix vam fer pública aquesta queixa per part del club. De fet, el seu directiu, Lluís Vendrell, ens va fer sabedor d'aquesta notícia, i nosaltres, doncs, ens vam unir en aquesta queixa i a més reclamem a l'Ajuntament, sisplau, que posi solució immediata a aquesta situació. Més que res perquè la pràctica del futbol ja no només estem parlant dels primers equips, sinó perquè ja entrenen els equips també del Club Deportiu Trinidad i del Ferro, i entrenen també nens. I aquí la integritat física crec i creiem que és el primer, i és una cosa que s'ha de solucionar doncs ja, és que no podem esperar més, David.
No, de veritat que és una notícia que impacta molt, perquè a més és una situació que si es segueix reproduint en el temps pot comportar que no es puguin jugar més partits allà, amb suspensions contínues i no se sap què pot arribar a passar amb la temporada tant del Baró de Viver com del Trinidad, com dels equips que juguin en aquell camp. Llavors, sí que és cert que és moment de denunciar-ho, moment que es posin mesures, de que almenys en la mesura del possible es torni a fer un camp que es pugui fer servir, perquè el del forat al camp em sembla que ja més enllà del que comporta tenir un forat, que és perillosíssim, em sembla d'una falta d'una deixadesa d'una, o sigui, és una obvietat que s'ha de fer alguna cosa. Llavors sí que és cert que amb el pas de glòria aquests dies pues, s'ha accentuat encara més, però sí que és cert que s'ha de fer tot el possible perquè el camp es pugui fer servir, perquè el desenvolupament dels equips sigui el més normal possible i que no es torni a reproduir aquest tipus de situacions i la lliga transcorreixi en l'ordre que toca.
De fet, constatem que l'afectació és així. De fet, nosaltres hi hem estat i hem pogut comprovar el problema. També sabem que l'Ajuntament ja tenia constància d'això i, per tant, també tenim entès que els grups municipals s'estan posant les piles en aquest sentit. Què passa? No és una cosa que es pugui deixar, per el que hem dit, però hi ha un precedent d'un jugador que es va trencar els lligaments en aquest forat.
Sí, no, és que clar.
Clar, no és una cosa que diguis, sí, ho farem, el típic, no? Però tarda dos segles en fer-se, sinó és una cosa molt urgent, ja no només per la pràctica esportiva, sinó per la integritat física de jugadors tant més grans com més petits.
Sí, és que estem suposant que hi ha un camp que estigui en bones condicions, el risc de patir una lesió greu ja és bon important, no sé, però que existeix, doncs si a sobre estan unes condicions deplorables com aquest cas, evidentment cada vegada que trepitges és com un perill pel teu genoll o pels lligaments i demés, i ja no es parla de carrera esportiva dels futbolistes en aquest cas, perquè el ser futbol amateur pues, també és cert que no serà del que viuen, però a veure, tampoc és plan de que hagis d'estar un any parat, perquè després tens una vida, tens una feina, tens unes històries i tot, perquè el manteniment d'unes instal·lacions no és el correcte, llavors jo crec que és el moment d'actuar.
En aquesta queixa també s'han sumat, com hem dit, Club Deportivo Trinidad i el Cerro, que són habituals d'aquestes instal·lacions i els hi pertoca, per tant, també entrenar i jugar en aquest camp. La diferència és que tant Trinidad com Cerro els seus partits els juguen al matí i, per tant, aquesta afectació de la llum doncs, fins ara no ha fet que se suspengui cap partit, però, en canvi, amb el Baró de Viver, doncs, un cúmul de coses, l'àrbitre va veure i amb bon criteri que no es podia jugar no només pel forat, sinó per la llum, i això posa encès les alarmes al club, que ja ve amb un precedent, com ho podríem dir, no estan gens contents, diguéssim, perquè hi ha hagut també problemes amb el nou estadi del Baró de Viver, que si tot va bé per la temporada que ve sí que el tindran. Vull dir que és un cúmul de coses que jo crec que sí que es podrien evitar. En aquest cas de l'estadi del Trinitat són coses que, si ja es tenien constància, no costa res arreglar-les. Una instal·lació municipal creiem que ha d'estar perfectament acondicionada cada dia i en tot moment, i en aquest cas, doncs, repetim, demanem que des del programa doncs, que es trobi una solució aviat, sobretot també pels clubs, per l'Hora de Viver, per la Trinitat i també pel Cerro. No sé, David, si creus que hem d'afegir alguna cosa més, perquè nosaltres exactament el que volíem és no criticar, sinó en aquest sentit fer una denúncia d'alarma i dir, hòstia, és que això s'ha de solucionar ja, perquè la pràctica esportiva a Sant Andreu és important, però la integritat física dels jugadors més.
Evidentment, és el moment de posar-se les piles perquè cadascú pugui disfrutar de la seva afició en pau i sense riscos.
Bé, doncs, dit això, fem aquesta notícia, aquesta demanda per part nostra i per part dels clubs del districte que puguem veure aviat doncs, que ja s'hagi solucionat. De fet, estarem atents i ens tindran també informats del tema. Vale? Passem ràpidament a l'altre apartat del programa. Parlem de FutbolCat. David, avui què ens portes?
Bueno, farem una passadeta per el grup tercer de segona B, on trobem que el Sabadell és líder de la categoria, que en principi no havia de ser un dels favorits, perquè aquest any va canviar d'entrenador i era un projecte nou i demés.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, sí. 44 punts, està liderant, amb el Barça B just darrere, però sí que és cert que està aguantant bé el ritme. Segona posició el Barça B, que ja se suposava que el filial del Barça pues, estaria a la part alta. Ha entrat a zona de playoff al Cornellà, en quarta posició. Després el filial de l'Espanyol està sisè, que també portava una ratxa molt, molt bona i crec que ha punxat aquesta setmana i per això ha baixat posicions. A l'Andorra, que va començar com un tret, ha baixat a la setena posició, però encara està a 3 de playoff, o sigui que realment està tot molt igualat. I després trobem seguits Lleida Esportiu, Olot, Llagostera, 8è, 9è i 10è, a mitja taula sense passar problemes. I després trobem el Nàstic, que per fi ha sortit de la zona de playoff de descens i de descens, que ara mateix es troba a 4 punts per sobre del playoff, que marca el València-Mestalla. Jo m'alegro pel Nàstic perquè realment és un equip que no hauria de baixar d'aquí.
I tenia molt mala pinta, eh?
Tenia una pinta horrible.
Tenia molt mala pinta.
Ja ho he comentat en algun programa que algun conegut meu de Tarragona que és soci diu que la plantilla boníssima. De fet, vaig estar mirant i sí que és cert que a nivell de noms és una passada la plantilla del Nàstic. Mm. Però, bueno, falta d'acostumar-se i de més. Mm. I després, pues, bueno, trobem a la zona de descens els dos equips catalans que porten tota la temporada a la zona de descens, que són el Badalona i el Prat, però sembla que ha canviat una mica la dinàmica. El Badalona estava a l'últim i ara està el tercer per la cua a només un punt del playoff de descens, que el marca el València més talla, com he dit abans.
I a més a més, la fita que ha fet la Copa del Rei sí. Eliminant dos primeres, si no m'equivoco.
Va eliminar el Getafe, segur, i el Granada el va guanyar el Granada, va ser?
Sí, però abans del Getafe no li va tocar també un primer, potser? O un segon, eh?
No me'n recordo. Jo sé que el Granada el va guanyar la pròrroga, no?
Sí.
Algú així?
Sí.
I bé, sí, la fita de la Copa, la veritat és que suposo que haurà sigut un xute de moral molt important pel Badalona, que ha de fer aquest últim passet per seguir el camí del Nàstic, perquè realment és un clàssic de la categoria, uh-huh. I no ens agradaria que baixés. I després el Prat, pues, està a l'última posició, no està desahuciat ni molt menys, perquè són 5 punts només, són dos partits, i després d'haver viscut l'exemple del Deportivo de la Corunya a la segona divisió, que estava desahuciat i ara està, que estan pensant en el playoff d'ascens, pues, tampoc es pot donar res per acabat.
Ens alegrem pel Depor, malgrat l'Alba City del Celta.
Sí, jo m'alegro molt, la veritat, i m'alegro molt per Fernando Vázquez, també. Em sembla un entrenador
I tant.
Espectacular.
I tant.
I després, també hem fet una passada a la tercera divisió, també, on sabem que la UESA ha entrat a zona de playoff amb l'Europa, Hospitalet, Terrassa. I després, Primera Catalana, trobem dos exemples curiosos. Perquè els dos grups estan governats per un equip, però amb puny de ferro. O sigui, estem parlant de que el grup 1, que és l'exemple més que xoca més, uh-huh. El Girona B està primer, li treu 17 punts al segon, que és la Fundació Esportiva Gramenet, no. Porta 0 derrotes, no ha perdut ni un partit i ha encaixat 2 gols en tota la temporada. Aquests són números de prebenjamins, o de benjamins, quan sí, són de primer i segon any, que es nota tant la diferència.
Sí, sí.
Jo m'he quedat al·lucinat.
De fet, jo crec que hi ha algun precedent justament del Girona B, segurament no era Primera Catalana, però jo recordo el Girona B estar líder d'alguna categoria i amb una diferència brutal, és a dir, que no és una cosa excepcional d'aquest equip. Per ser un filial, compte.
Clar, però el que dona que pensar és que, clar, se suposa que si no passa res estrany, pujarà.
Clar.
Pues imagina't a tercera.
Sí, sí,
és
sí.
Un coco, eh? O sigui...
No, clar, clar. Clar, clar.
I a l'altre grup està la Muntanyesa, que també portava una dinàmica boníssima i la segueix portant, està líder amb 13 punts sobre el Sant Boià. O sigui que realment tenen molt encarada la Lliga i res, els hi toca seguir en aquesta dinàmica.
I ens alegrem molt per la Muntanyesa,
i
que
tant.
Un equip,
equip que
veí, que ens cau molt bé i sempre hem parlat molt bé en aquest programa de la Muntanyesa, on també tenim grans amics.
I després farem l'última repassada a la segona catalana, els líders dels grups, per mencionar-los aquí. Al grup 1 trobem en de líder el Vescano, al grup 2 la Unificació Llefià Club de Futbol, al grup 3 el Sant Cugat, grup 4 el Sant Quirze, grup 5 les Borges Blanques, que porta líder tot l'any, uh-huh. I al grup 6 el Gandesa. Uh-huh. I molt volia bé. Fer una última puntualització de futbol català, i és que el nostre amic Guillermo Andrés
sí. Ha
trobat banqueta.
És veritat.
L'altre dia ho vaig veure per Twitter i em vaig alegrar moltíssim, o sigui que des d'aquí tota la sort del món al Guillermo i que quan vulgui pues, pot tornar i ens explica què tal li va el camp parellada.
Sí, sí, de fet, sí, quan ho vaig veure també em vaig alegrar molt. De fet, que sapigueu que ell té unes ganes boges de tornar al programa per parlar de futbol, bàsicament, però també li preguntarem per la seva nova aventura.
Home, que li preguntarem de tot.
A les banquetes i bueno, i també potser rasquem una mica, aviam, d'aquella sortida rara.
Què passa, no? A veure, que ens ho expliqui bé.
Que va tenir del Brada Viver. Sí, sí, tant. Salutacions des d'aquí al Guillermo Andrés i tant, i està sempre convidat al programa. Bé, doncs, abans d'acabar el programa, jo he fet una pregunta.
Tinc molta por, eh?
Jo li he fet una pregunta, i és que, com a sol dir, les males llengües, no? Los vientos susurran, no? Uh-huh. Que possiblement una secció que vam tenir la primera temporada de la banqueta pot tornar. Uh-huh. Aquesta secció, la secció que portaves tu, uh-huh. Era dels esports, dels esports...
No m'esperava, eh?
Digital, m'imagino. Es rumorea, no?, que la US Esports, el Sant Andreu Esports, pot tornar a competir portant uh-huh. L'escut del Sant Andreu. Què en saps tu d'això?
Jo sé poca cosa. Jo sé el poc que em filtren, però sí que és cert que sembla que el projecte pren forma i que pot ser algo realista de cara a la temporada que ve. Evidentment no estaré al front del projecte perquè ara mateix estic embarcat en una altra aventura que bueno, ja veurem el que dura, que espero que duri bastant de temps. I de veritat que si al final es fa, que suposo que es farà, pues ho seguirem de prop i desitjarem tots els èxits a qui ho porti.
De fet, tu com vas estar moltes temporades portant la US, a més, jo crec que et feia també especial il·lusió portar aquesta secció, entenc que també estaràs content per si primer torna la US i segon perquè podrem tornar a parlar dels esports al programa.
Home, sí, està bé. No, jo estic molt content. Ja saps que a nivell d'esports seré quadribarrat sempre. Això ja ho vaig dir i ho diré sempre. Si no estigués compromès amb un altre equip, jo seria el primer que corrents tornaria. Però bueno, jo de veritat que li desitjo tota la sort que se li pot desitjar a la secció, comenci on comenci, on sigui, de la mà que sigui, amb els jugadors que sigui, però que sobretot estiguin molt orgullosos de portar el nom del Sant Andreu com ho vaig estar jo i que aconsegueixin tot el que es proposin. I espero que algun dia, quan decideixi acabar la meva aventura aquí on estic, que estic molt bé però mai se sap el que pot passar, pues sí que m'agradaria acabar al Sant Andreu, però bueno, això ja es veurà.
Si aquesta notícia es confirmés, quin consell els donaries a les persones que han d'agafar de nou aquest vaixell?
Bueno, és un vaixell que sonarà lleig que jo ho digui, però és un equip que dintre de tot ve d'èxits, excepte l'última temporada. Llavors és molt important no mirar enrere. És mirar endavant amb el que tens, amb probablement un equip nou. Llavors jo crec que el més important és posar-li il·lusió, posar-li ganes, no marcar-se objectius molt alts, sinó disfrutar del procés de formar un equip des de zero, perquè és un procés difícil però que és il·lusionant en realitat, i sobretot estar orgullosos de portar el que es porta, de portar les quatre barres, de representar el que es representa i com es diu en castellà, partir-se el pecho cada nit per la samarreta, com fèiem nosaltres i com segur que faran la gent que la porti.
Molt bé, doncs queda dit això. Veurem si d'aquí un parell de setmanes tenim alguna notícia més, que segurament referent a això segur que la tindrem. Nosaltres anirem tancant ja el programa. David, gràcies per ser un dia més amb nosaltres.
De res, home, si no et deixo sol.
Si no em deixes sol, sí, totalment. I també donem gràcies a l'Alba per haver entrat, al Sergi Moreno, que tornem a repetir, li desitgem una recuperació molt ràpida d'aquesta lesió. Moltes gràcies a qui ens heu escoltat i si tot va bé, ens tornem a veure, ens tornem a escoltar d'aquí un parell de setmanes aquí a la banqueta de Ràdio Fabra. Que vagi tot molt bé i que les portes acompanyi. Fins aviat.